El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Minuts passen del punt de les 9 del matí. El 2023 ha arrencat amb el nou sistema de cobrament de quotes d'autònoms després de la reforma que s'ha posat en marxa i que en principi calcula les mensualitats en base als ingressos dels treballadors autònoms. Ara bé, és un sistema que s'aplicarà de forma gradual i amb un període de transició de 9 anys. Però el primer mes ha arrencat amb polèmica perquè la Seguretat Social ha cobrat per error fins a 220 euros de més a 8.000 autònoms que s'havien acollit a la tarifa plana. El Ministeri de Treball ha dit que ha estat un error i que es farà la devolució d'aquests diners, atenció, durant el mes de març. Daniel García, portaveu de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Com han rebut els autònoms aquests errors en les quotes? Que al final és un error, però també és simptomàtic, no?, segurament, de com funciona tot plegat.
Bé, no ho han rebut gaire bé i el dia 1, realment, o el dia 3, ara no recordo quin dia va ser, va començar a rebre trucades de gent, ei, que m'han cobrat més. Clar, aquí s'ajunten dues coses. Un, que incitem un any amb una, on s'ha d'aplicar aquesta nova reforma del RETA, i dos, que doncs això, que hi ha, bueno, hi ha aquesta novetat, i és dos, que s'han equivocat. I no únicament s'han equivocat, bueno, hi ha hagut dos errors aquí. Hi ha un, que és aquells autònoms que abans de l'any 2023 van clicar la casella de regularització automàtica de la base reguladora amb l'IPC. Antigament, com no hi havia hagut aquest canvi, doncs no afectava. O quan l'IPC era molt menor, era molt insignificant, però clar, aquest IPC tan elevat doncs ha comportat que moltes persones vegin, molts autònoms, molt elevada aquesta quota.
Clar, perquè la quota se'ls ha actualitzat amb l'IPC.
Se'ls ha actualitzat amb l'IPC. I és per això, perquè tenien aquesta casella de revalorització automàtica, i aquelles coses que fem de manera habitual, doncs bueno, que se'n revaloritzi perquè amb l'IPC, no? Doncs com l'IPC ha estat molt gran, se li ha actualitzat. I clar, estem parlant d'augments importants, que abans si eren 5 o 10 euros, doncs no notava, però quan ha estat 200 euros, doncs la gent s'ha alarmat. I després va haver un altre problema, que és aquelles persones que tenien fixada una tarifa plana, que recordem que abans del 2023 era de 60 euros i a partir del 2023 de 80, se'ls va cobrar la cotització mínima, que són 220 euros. I aquests són els euros que en teoria s'han de tornar abans de finalitzar el mes.
Clar, parlàvem d'aquesta pujada en marxa del nou règim del RETA, que teòricament entrava en marxa aquest 2023. Ahir, repassant informació, veia això, no?, que en principi entra com en una fase de transició. No sé si això vol dir que els autònoms poden escollir si s'hi adhereixen ja, si ho fan després, o com funciona aquesta transició.
No, s'han d'adherir a partir del 2023. Aquest és el sistema que impera dins del col·lectiu del treballador autònom. El que sí que és veritat que són 15 trams, 3 que estan destinats a aquelles persones que tenen ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, i els altres 12 que sí que són persones que treballen i tenen rendiments per sobre del salari mínim interprofessional. I com es calcula, en quin tram han d'anar? Doncs ells han de fer una previsió del que facturen amb rendiment net cada mes i adequar-se doncs en aquests 15 trams. Hi ha diferents trams segons el teu rendiment net.
Aquí hi ha hagut moltes queixes dient que es pagaria molt més del que s'estava pagant fins ara.
Sí, hi ha hagut queixes, però tampoc és ben bé així. Recordem que aquest pacte està signat per les patronals i pels sindicats, i pensem que és una bona mesura per actualitzar el sistema de tributs del treball autònom, que estava desfasat. Estava desfasat en sentit de que tenia menys protecció social, i després un tema molt important, el tema de les pensions. Pensem que la pensió mitja d'un treballador per compte aliena són 1.300 euros, mentre que un autònom són 774. Això és perquè majoritàriament la fórmula del treballador autònom era cotitzar la base mínima, que eren 290 euros aproximadament. Aquesta base mínima actualment s'anirà reduint progressivament, tal com en comentaves, entre el 2023 i el 2025, que és el període inicial de proves, però pensem que estem en proves fins a l'any 2033.
En proves vol dir que es poden fer canvis si hi ha coses que no funcionen?
Es poden fer canvis si hi ha coses que no funcionen. I ara el nostre objectiu és arribar al 2025, anar regulant aquest sistema per a aquelles persones. Sí que és veritat que és més redistributiu. Persones que facturen més i tenen un rendiment net superior tributen més, i aquelles persones que tenen un rendiment inferior tributen menys. Això ho podem veure. Doncs aquesta escala l'escala nova de reforma del sistema de pensions, doncs, com a quan amb més rendiment la quota es va augmentant, però és veritat que, per exemple, a la taula reduïda de pagar la quota mínima 290 euros, ara passarà a pagar 230 l'any 2023.
Però igualment, insisteixo, hi ha hagut moltes crítiques, sobretot s'han vist a nivell de xarxes socials, dient que al final no s'acabava d'haver fet el còmput de forma correcta. S'ha preguntat prou als autònoms per aquesta qüestió? Se'ls ha tingut prou en compte?
Se'ls ha tingut en compte. El que passa que sí que és veritat que aquells autònoms que tenen un rendiment net molt alt ara passaran a pagar més. O dit d'una altra manera, aquells autònoms abans tenien la llibertat de poder tributar la base mínima. I encara que tingués uns rendiments nets molt elevats. Actualment no, actualment sí que és veritat que hi ha aquesta forquilla de 12 trams o 15, depèn com es miri, i estan estipulats que i això val per rendiments nets, vull dir, ara ja no es pot fer aquesta tria de poder, encara que tinguis un guany superiors, cotitzar al mínim. Uh-huh. Això també va lligat a que pagues més, però també tens més prestacions socials per una banda i cotitzes més per la teva jubilació, per una altra.
La idea és caminar cap aquí, és a dir, que les prestacions socials a les quals poden accedir els autònoms siguin les mateixes que la resta d'assalariats?
Sí, una mica, bueno, el sistema està ideat doncs, per això, no? Vull dir, aquesta actualització s'està fent pensada doncs, perquè el treballador autònom cada cop es vagi equiparant més al treballador per compte aliena. Un treballador per compte aliena, quan el salari és més alt, doncs també els seus tributs són més alts i les seves prestacions són més altes. I per un cantó va per aquesta prestació social, per equiparar amb un treballador per compte aliena i també doncs, en el tema de les pensions.
Preocupa, però, que aquest fet de tributar per rendiments nets pugui portar també una mica a l'economia submergida, és a dir, allò que clàssicament s'ha parlat a casa nostra d'això t'ho faig sense IVA, perquè segurament la professió dels autònoms és la que més ho permet, no? És difícil que un assalariat pugui fer aquestes coses, no?
Bueno, cada cop va, des del govern també es va més a que cada cop sigui més difícil tenir economia submergida. En principi, no hauria d'anar cap aquí, perquè sí que és veritat que com la pandèmia ens ha posat de manifest que hi ha coses que no passaven mai en 100 anys i van passar. I durant tot aquest temps hi havia molts treballadors i treballadores autònomes que no podien treballar i van haver de rebre unes prestacions. Clar, si la teva base de cotització és baixa, la teva prestació és baixa. I moltes vegades no et podies mantenir a viure. Si tu tenies un nivell de vida amb una facturació al voltant dels 3.000 euros, però els teus tributs era la facturació el tribut mínim, doncs tenies una prestació molt baixa i no podies tirar endavant. Per tant, penso que això ens ha posat una mica la realitat al davant i hi ha molts treballadors i treballadors autònoms que sí que és veritat que és molt difícil d'avui dia ser autònom a Catalunya però i tirar endavant un negoci, però que tenen més present que mai, doncs que aquesta aportació major ha d'anar a aquesta direcció de tenir unes prestacions socials més importants.
S'assembla d'alguna manera al que hi ha a la resta de països europeus? És a dir, quin és el sistema que hi ha a la resta de països europeus? Quin és el nostre? Perquè moltes vegades s'ha parlat, no?, que aquí és especialment car ser autònom. Què és el que ens diuen les dades o una mica la situació global?
Nosaltres, el nostre mirall és Alemanya i França, no?, i Itàlia. Sí que és veritat que això va molt marcat amb el model productiu. Quan tu tens empreses molt importants, per exemple, mirem a Alemanya, on tenim una Siemens, tenim una Volkswagen, tenim un Audi, bueno, dins del mateix grup, no? Clar, que ells tenen treballadors autònoms i en un rang molt inferior a l'estat espanyol, però un treballador autònom ja pot viure amb molta dignitat amb un o dos clients. Malauradament, el nostre model productiu és que tenim poques grans empreses que donen feina a treballadors autònoms i després una cosa que és la perversitat del sistema. S'ha utilitzat el treballador autònom per precaritzar encara més les relacions laborals. Recordem que hi havia algunes empreses de distribució que tenien als anys 80 doncs els transportistes en plantilla i quan van veure que hi havia la possibilitat d'externalitzar aquest servei doncs van utilitzar la figura del treballador autònom o la figura del fals treballador autònom doncs per precaritzar aquestes relacions laborals. Per tant, el nostre mirall és anar cap a Europa, però sobretot a dignificar la realitat del treball i del treballador i treballadora autònom.
I això passa per? És a dir, aquesta realitat, per dignificar aquesta realitat, què fa falta?
Fa falta, doncs sobretot, mesures com la nova reforma de cotitzacions, perquè sí que és veritat, el que no té cap sentit és que tinguem un biaix com aquest, no? D'una pensió d'un treballador per compte aliena de 1.304 euros, la pensió mitjana, i que un treballador autònom sigui de 774. O altres biaixos, com pot ser que un treballador no tingui dret a agafar la baixa, o tingui permís de maternitat i paternitat, tot això s'està equiparant al treballador per compte aliena. Sí que és veritat que, com parlo a vegades amb associats de la CETAC, diuen, però és que perquè un treballador autònom agafi la baixa ha d'estar gairebé mort. Sí que és veritat que quan una persona és responsable del seu negoci, doncs li costa molt agafar la baixa, però sí que és veritat que la vida doncs, passa en aquestes situacions i és millor tenir aquestes cobertures assegurades. Altres autònoms et diuen, home, és que jo abans tenia aquesta llibertat de poder triar, tenir els diners a la meva butxaca i si em volia fer un plan de pensions privat i també doncs, estar en la seva opció. I és veritat que també hi ha algunes millores per poder fer aquesta tria. Però nosaltres pensem doncs, que si aquests tributs són superiors i això finalment s'acaba notant a les butxaques del treballador de treballador autònom, anirem canviant a poc a poc aquesta cultura.
Per aquí per Ràdio Sabadell passen diferents col·lectius a sabadellencs doncs, que tenen molts treballadors autònoms. Els últims que ens acompanyaven eren els de la xarxa Onion, que per exemple reclamaven que el govern havia estat poc sensible amb els autònoms a l'hora de mirar, per exemple, cap als fons Next Generation, no? Que no s'havia buscat mecanismes per tal que els autònoms també poguessin accedir a aquests fons amb tota aquesta opció de finançament que s'aportava a través d'aquests fons.
Bé, els fons Generation, el que es pot veure és que l'administració no ha sabut tampoc donar-li sortida. Sí que és veritat que aquí se li podia demanar més diligència. Des de la Generalitat de Catalunya sí que és veritat que s'han engegat alguns projectes que estan dins d'aquests fons, com és intentar mantenir el manteniment d'aquells projectes empresarials. Des de la CETAC moltes vegades dèiem que va haver un moment a la història on tothom havia de ser autònom. El tema de quotes zeros, quotes reduïdes, i que tot això està bé per engegar el teu negoci. Però el treballador autònom el que necessita és un assessorament i un acompanyament per consolidar aquest treball autònom, aquest projecte empresarial. I per això pensem que s'han de dedicar molts recursos i s'han de dedicar recursos en aquest sentit a consolidar i ajudar el treballador i treballador autònom a mantenir al projecte empresarial. Pensem que a Catalunya hi ha 590.000 treballadors i treballadors autònoms. A la ciutat de Sabadell tenim registrats 13.915. Pensem que la SEAT té 11.000 treballadors directes, vull dir, el col·lectiu del treballador autònom és un col·lectiu prou important per destinar recursos dels Next Generation i d'altres per consolidar doncs, aquests projectes empresarials que donen feina i vertebren molt el territori.
Clar, per exemple, en el cas de la xarxa Onion es parlava d'aquests plans de digitalització que s'han fet des dels fons Next Generation, deien sí que l'autònom hi pot accedir, però per exemple no s'ha posat mecanismes perquè sigui el propi un autònom qui s'encarregui de fer aquestes sessions, no?, dels plans de digitalització, deia, perquè el problema principal és que l'administració t'ho paga a molts mesos vista, i un treballador autònom això no s'ho pot permetre, no? I això al final és un símptoma també de com funciona tot, no?
Aquí sí que hem posat la nostra queixa. Nosaltres participem al Consell del Treball Autònom del Departament de Treball i sí que hem situat doncs, això, no? Que no es pot, que el treballador autònom no contractarà a una altra persona o no tirarà endavant un projecte si no té aquests diners a la butxaca, perquè molts treballadors autònoms doncs, no tenen aquesta liquiditat econòmica per poder tirar endavant aquestes iniciatives que, per una banda, seran bones per al seu projecte perquè ajudaran a consolidar. I aquí sí que és veritat que demanem més celeritat en la gestió dels recursos per poder aportar els diners al projecte de manera més ràpida per poder tirar endavant i consolidar els projectes empresarials.
Clar, en l'àmbit dels autònoms se n'ha parlat molt durant la pandèmia, no? Perquè han estat segurament un dels que més colpejats s'han vist per tota la situació que hem viscut. Penso en l'hostaleria, en diferents sectors, no? Que realment ho han passat molt malament. Ara arribarà el moment de tornar els crèdits ICO. Aquí els autònoms necessiten una pròrroga, necessiten un moment doncs, per poder sostenir i pagar aquests crèdits i que això no impliqui tancaments de negocis?
Sí, aquí el treballador autònom se li ha d'ajudar. ja comentava abans, doncs que és un col·lectiu prou important i des de l'administració s'haurà de ser flexibles, perquè tots aquells diners que es van donar per mantenir el negoci, doncs d'alguna manera uns, això hi ha una sèrie de condicions per poder-los tornar, i això s'haurà, jo penso que s'hauria de mirar un per un i no generalitzar-ho per poder facilitar doncs, aquestes ajudes a aquells projectes que tenen viabilitat.
Hi ha autònoms preocupats per aquesta qüestió?
Sí, sí, hi ha autònoms que estan preocupats per la liquiditat, sobretot en un moment on tenim els, bueno, aquesta situació econòmica d'incertesa que portem molt de temps, primer pel preu, sobretot pel preu de l'energia i de cada cop doncs, el difícil accés a crèdit a la banca. I estan preocupats.
Què necessiten els autònoms per tirar endavant? En línies generals, quines serien les principals reivindicacions que es podrien fer des del col·lectiu?
Hi ha moltes reivindicacions. Una d'elles era dignificar el tema de les prestacions socials, perquè moltes vegades es veuen sols. D'altra banda, també doncs aquesta soledat comporta doncs, que estem en un moment econòmic molt, d'alguna manera, amb moltes incerteses. Hi ha alguns que diuen que estem immersos en una revolució digital, i hi ha d'altres que pensen que estem en una revolució industrial. I amb aquest impàs és veritat que s'estan desregularitzant les relacions laborals. Amb les diferents revolucions industrials es van anar conquerint drets laborals i avui dia doncs, des del treball autònom podem veure com un treballador per compte aliena ho té tot bastant ordenadet. Vull dir, tema de prevenció de riscos laborals, tema de fiscalitat, tema de formació, t'ingressen la teva nòmina al banc, un treballador autònom, a tot això s'ha de preocupar ell. S'ha de preocupar per la seva formació, s'ha de preocupar per accés a la banca, s'ha de preocupar per la prevenció de riscos laborals, que és un tema molt important. S'ha de preocupar per tirar endavant el seu projecte, s'ha de preocupar per la fiscalitat, per poder fer front als tributs i poder també doncs, generar el negoci. I una mica, doncs, aquesta soledat penso que s'ha d'anar revertint i s'ha d'anar recolzant el treballador i treballador autònom per tirar endavant el seu, i que el treballador autònom es preocupi bàsicament de poder tirar endavant el seu projecte empresarial.
I aquí les administracions entenc que també hi tenen molt a veure, no? No sé, què demaneu concretament a cadascuna de les administracions?
Doncs el que demanem, aquí ja nosaltres també tenim relacions amb UPTA a nivell estatal i ells són les persones que situen al Pacte de Toledo o al diàleg social a nivell estatal les reivindicacions del treball autònom, i nosaltres treballem al Consell del Treball Autònom amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. I moltes vegades el que situem doncs són aquestes ajudes per, una banda, iniciar i que cada cop sigui més fàcil iniciar aquest projecte de treball autònom, projecte empresarial, i altres vegades el que demanem, bueno, i dins de les mateixes reunions, doncs aquesta ajuda per consolidar el treball autònom. Sí que és veritat que s'han tirat endavant iniciatives com amb Tu Més U per poder contractar una altra persona per consolidar el lloc de treball, i ara el que també demanem i estem treballant és en poder ajudar el treballador autònom que en situacions per exemple, amb una baixa maternitat o amb una baixa de paternitat, puguin contractar també una altra persona, però amb antelació de que es produeixi el naixement de la persona, sobretot per consolidar aquest treball autònom i potser pel creixement del treball autònom, de la feina, i que aquesta persona doncs, també pugui gaudir doncs, de la cura del seu fill i de la seva filla. Altres mesures que també estem mirant doncs és en moments de dificultat doncs, que poder accedir a crèdits per poder tirar endavant els projectes, i sobretot també doncs, això en temes de prevenció de riscos laborals al treballador autònom, que aquí sí que estem molt desfasats en referència amb el treballador per compte aliena.
Aquí ja és on hi ha més camí per recórrer, segurament.
Aquí hi ha molt camí per recórrer, perquè també tenim la cultura laboral que tenim, i moltes vegades doncs, el que sempre doncs, el treball autònom doncs, necessita facturar, i al moment que s'està formant o està en una sessió de prevenció de riscos laborals no està facturant, i d'alguna manera també s'ha d'ajudar el treballador autònom i la treballadora autònoma doncs, per poder vehicular aquestes necessitats.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, el Daniel García, portaveu de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.